Passen 6 minuts de les 9.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Bon dia, comencem dilluns després de la ressaca electoral i entomem setmana. Avui és 15 de febrer de 2021, l'endemà d'aquestes eleccions, d'aquest 14F. Avui les comentarem d'aquí uns instants a la roda d'actualitat. Repassarem els resultats dels nostres municipis. Com cada matí, us acompanyarem també aquest dilluns al llarg de 3 hores, des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, al Penedès en xarxa. I començarem com cada matí de dilluns amb la roda d'actualitat, on avui, si cap agenda, hi haurà agenda, però bàsicament el que volem compartir són aquests resultats electorals, aquests marcadors del 14F als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Això serà d'aquí a uns minuts, així que acabi el sumari i fins 9:45. A 9:45, primera cita amb l'actualitat en aquest flash informatiu i a continuació els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana i l'entrevista avui amb l'Ivan Alcalà, golfista professional vendrellenc. A les 10 a l'actualitat i com no podia ser d'altra manera l'endemà d'aquest 14F, repassarem aquests resultats electorals en clau Sant Sadurní amb el seu alcalde Josep Maria Ribas i farem un cop d'ull també a la resta d'actualitat sadurninenca. Així arribarem a 10:45, segona cita amb l'actualitat d'aquest matí, sempre en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació, 2:15 tocats, el Penedès en un clic. Avui a la secció de fotografia parlem de la composició, la forma en la que s'enquadren i s'ubiquen els objectes que hi ha dins una foto. A les 11 farem un petit parèntesi, deixarem el brugit i aquest rum-rum electoral que ens ha acompanyat durant 15 dies i feinejarem en filosofia amb el professor Pere Martí. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, arribarà el flash informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació anirem a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera, que com que estem a punt d'encetar la Quaresma, queden aquests últims dies de Carnaval, ella ens portarà receptes amb el bacallà, aquest bacallà de la Quaresma com a protagonista, i de postres, bunyols. Complementant aquestes tres cites amb l'actualitat dels 2:15, que seran exclusivament en clau Alt i Baix Penedès, a les hores en punt, la resta de l'actualitat i tot el que se'n deriva d'aquests resultats del 14F. Bulletins a les 9 i seguirem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dilluns 15 de febrer al Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
L'actualitat de la setmana i del dia passa per aquests resultats electorals i el que se'n derivi, aquests possibles pactes i reaccions. I avui això té molt de pes a la roda d'actualitat que comencem a Ràdio Sant Sadurní. Tot saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs ressaca electoral tots després de les eleccions d'ahir, unes eleccions del tot atípiques, amb un desplegament i també amb un dispositiu de seguretat sense precedents per signar la que va ser una jornada del tot segura i que va arrencar, la veritat, amb força incertesa al territori pel fet de no saber si es podrien o no constituir totes les meses. Al final, però, sí que es van poder constituir totes i en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, a les 9 del matí, puntualment, totes les meses estaven constituïdes i obertes. Abans d'entrar en resultats, destaquem la baixa participació, que cau 20 punts, com en el conjunt del país, en comparació a les eleccions de l'any 2017, i de fet en aquestes eleccions no s'arriba al 60% de participació, una caiguda més que notòria, però la veritat és que del tot esperada. Ara sí, repassem resultats i parlem de màxima igualada entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya a la comarca. Per exemple, guanya Junts per Catalunya a Avinyonet del Penedès, a Font-rubí, a Puigdàlaba, a Santa Fe del Penedès, a Subirats i a Torrelavit. I ho fa Esquerra, a Gelida, Mediona, Olesa de Bonesvalls, al Pla, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. Uns resultats força igualitaris amb una mica més de vots per Esquerra Republicana i de representació també en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Amb tot, passem a detallar una miqueta més a aquests resultats. Per exemple, Avinyonet del Penedès guanya Junts per Catalunya, seguit d'Esquerra Republicana de molt a prop, i tercera força és el PSC. A Font-rubí també guanya Junts per Catalunya, seguit d'Esquerra Republicana, i en aquest cas el PDeCAT. És un dels pocs municipis de l'Alt Penedès on el PDeCAT aconsegueix una força més o menys notòria, en aquest cas un 11,93% dels vots. A Puigdàlaba també guanya Junts per Catalunya, seguit d'Esquerra Republicana i la CUP, amb un 11,27%. Santa Fe del Penedès, Subirats i Torrelavit tenen uns resultats molt semblants, amb un tant per cent que supera el 30% per Junts per Catalunya, després seguit de molt a prop per Esquerra Republicana i tercera força a tots tres municipis és la CUP. Anem amb els municipis on Esquerra Republicana s'ha consolidat com a força més votada. El primer, Gelida, on recordem ja alcaldessa d'Esquerra Republicana. Segona força més votada, Gelida, al PSC, on recordem durant molts anys ha governat el PSC. I tercera força més votada, Junts per Catalunya. Seguim amb Mediona, on també guanya Esquerra, seguit de molt a prop per Junts per Catalunya. I tercera força allà és el PSC. A Olesa de Bonesvalls guanya també Esquerra, seguit de molt a prop pel PSC i també per Junts per Catalunya. Al Pla del Penedès també guanya Esquerra, seguit de Junts per Catalunya i la CUP en aquest cas. I Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Sant Sadurní tenen uns resultats molt similars, on Esquerra Republicana es consolida com a força més votada. En tots quatre municipis es ronda el 30% o fins i tot es supera, com en municipis com és el cas de Sant Quintí de Mediona. Segona força més votada és Junts per Catalunya, tots quatre municipis, i tercera força el PSC. Per exemple, a destacar a Sant Sadurní, és la primera vegada en tota la història que Esquerra Republicana es consolida com a força més votada a les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb tot, la tònica d'aquestes eleccions, i com bé dèiem abans, també en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, és, com no podia ser d'una altra manera, aquesta baixa participació, aquests 20 punts menys de participació respecte a les eleccions del 2017, unes eleccions en què, recordem, la participació va ser altíssima, superant el 84%.
Seguim repassant els resultats d'aquest 14F, ara des de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Hem d'assenyalar, com ja apuntava també la nostra companya des de Sant Sadurní, que hi ha elements comuns arreu del país, també a la comarca, com per exemple aquest pronunciat retrocés de participació, el frec-a-frec entre Junts i Esquerra com a primera força en la pràctica totalitat de municipis, llevat d'excepcions a Santa Margarida i els Monjos, per exemple, on ha guanyat el PSC, o l'avenç de l'extrema dreta de Vox i els mals resultats de Ciutadans. El Partit Popular i el PDeCAT són algunes d'aquestes claus dels resultats electorals d'aquest diumenge en els municipis del sud i de l'oest de l'Alt Penedès. Anem a pams, per un estret marge de vots. Junts ha estat la força més votada a Olèrdola en les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades ahir. La candidatura liderada per Laura Borràs ha obtingut el suport de 422 veïns a Olèrdola amb una quota del 25%. Només 11 vots de distància els ha separat d'Esquerra, que s'ha situat com a segona força en 411 vots i un percentatge del 24%. El PSC ha estat votat per 303 electors d'Olèrdola, és el 18% ja més distància. La CUP amb el 9% i la llista de Vox ha estat votada per el 5,6%. Aquí la participació a Olèrdola ha estat del 61%, lluny del 85% al que s'arribava en les eleccions del 2017. Com apuntàvem, a Santa Margarida i els Monjos ha guanyat el PSC amb el 28% dels vots emesos. Segona força més votada ha estat Esquerra Republicana amb el 24%, Junts ha estat la tercera amb el 16%. Aquí la participació ha estat del 51%. A Castellet i la Gornal la participació no ha arribat a la meitat del cens, 49,6%. Esquerra ha guanyat les eleccions a Castellet i la Gornal amb el 26%, el PSC aquí és segon amb el 22% per davant de Junts, que ha assolit el 17,6%. A Sant Cugat Sesgarrigues Esquerra es fa amb el 30%, Junts ha assolit un percentatge del 27% i el PSC és tercera força amb el 17% dels vots. La participació ha estat del 71%, però també retrocedint gairebé 20 punts. I a les Cabanyes, clares victòries de Junts per el 32%, Esquerra Republicana s'ha situat a 10 punts amb el 22%, tercera força és el PSC amb el 13%. A Castellví de la Marca, frec a frec entre Junts i Esquerra, s'ha imposat per 7 vots Junts amb el 31%. Esquerra arribava al 30%, lluny amb el 10%, s'ha situat el PSC com a tercera força. I a la Granada, una situació d'aquelles curioses, no gaire comuna, i és que han empatat Esquerra i Junts amb els mateixos vots, 292 i un suport del 29%. El PSC es feia amb el 13%, la CUP amb el 9%, el PDeCAT amb el 4,4%, els Comuns amb el 4,2%, Vox amb el 3,6% i Ciutadans amb el 2% i el PP amb el 1,3%. Tot i superar el 62% del cens, aquí la participació a la Granada ha retrocedit 25 punts respecte a les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya. I a Sant Martí Sarroca ha guanyat Junts amb el 28%. Esquerra ha estat segona força amb el 24,8%. La CUP és tercera per davant del PSC amb el 13%. A Sant Martí el PSC obté el 12,2% de suport. En el cas de Santa Fe, ha triomfat per Junts amb el 33,7%, clar. Esquerra Republicana ha quedat amb el 21%, la CUP amb el 12%, i aquí el PSC és quarta força amb el 9,7%. A Torrelles ha guanyat Esquerra Republicana amb el 26% dels vots, el PSC ha estat segona força amb el 18%, Junts és tercera amb el 15% i el PDeCAT quarta amb el 10,7%. A Pacs, Junts és primera força amb el 27%, Esquerra segona força amb el 23%, el PSC és tercera amb el 13,9%. I a Vilobí, on és la candidata penedesenca de Junts, l'Ester Vallès, aquesta formació ha obtingut un clar triomf amb el 39,9% dels vots. Esquerra ha estat segona força amb el 27%, la CUP i el PSC empaten la tercera posició amb el 9,5%. I pel final deixem els resultats de puntons. El municipi amb l'alcaldia del Partit Popular a l'Alt Penedès, aquest partit és tercera força en aquest municipi amb el 15%. El municipi de puntons ha guanyat Junts amb el 35%, Esquerra ha fet amb el 17% la segona posició, la quarta ha estat la CUP amb el 8,7% dels vots.
I ara recollim resultats al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Molt bon dia i bona setmana.
Molt bon dia, bona setmana, Sílvia. Doncs res, que posa electoral, com bé deien els companys, i aquí realment al Baix Penedès el PSC ha guanyat després de molts anys, concretament des del 2003 que no guanyava a la comarca, però anem a municipi a municipi per saber què és el que ha passat. I com a contra, Vox irrompeix fortament aquí a la comarca també. El Vinyana ha guanyat el PSC, seguit d'Esquerra Republicana, Vox, Junts i PDeCAT. Pel que fa a Banyeres, PSC guanya, Esquerra segona força política, Junts tercera força política més votada i Vox. Pel que fa a Bellvei, PSC guanya, Esquerra Republicana segona força, i atenció que aquí es col·loca tercera Vox i quarta Junts. Anem a Bonastre, que és han estat quatre municipis on ha guanyat Esquerra, en aquest cas és Esquerra la primera força més votada, Junts, seguit del PSC, En Comú Podem, Vox, que ja veieu, quarta, cinquena, tota l'estona es mou en aquestes dates. Calafell i PSC guanya, això és una normalitat també dins de Calafell. Esquerra es posiciona com a segona força, Junts com a tercera i Vox com a quarta. A Cunit també val a dir que l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, era la quarta al Parlament i surt en aquesta ocasió. Per tant, doncs, ens trobem la primera posició pel PSC, la segona Esquerra Republicana, tercera Vox i Junts com a quarta. Al Montmell, PSC guanya, Esquerra segona força política, tercera Vox i quart Junts. Al Vendrell, doncs, torna a guanyar el PSC, Esquerra segona força, tercera seria Junts i quarta Vox. L'Arboç també és una terra bastant socialista, guanya el PSC, segona força política Esquerra, seguit de Junts i de Vox. En la Bisbal del Penedès guanya Esquerra Republicana, PSC, que seria la segona, Junts tercera, Vox la quarta i PDeCAT, que acaba cinquena. A Llorenç del Penedès, Esquerra guanya, Junts segona força, tercera el PSC, la CUP es posiciona com a quarta, cinquena, que seria l'alcalde de Llorenç del Penedès, i Vox, que també irrompeix de forma bastant forta. Mas Llorenç, doncs, en aquest cas, és de les úniques que ha guanyat Junts, seguit d'Esquerra, del PSC, de CUP i de Vox. El PDeCAT es situa només amb 10 vots. Aquí a Sant Jaume dels Domenys, doncs, Esquerra guanya, seguit de Junts, del PSC, de la CUP, de Vox i de Ciutadans. I acabarem tot plegat a Santa Oliva, perdó, amb PSC que guanya, Esquerra segona força, tercera Junts i quarta Vox.
I acabarem aquesta roda d'actualitat des de Ràdio Vilafranca, tot comentant els resultats electorals. A la capital de l'Alt Penedès han estat molt similars als de la resta de la comarca, marcant una diferència en relació a Vox que no ha superat En Comú Podem. Així, a Vilafranca, Junts ha estat la formació més votada amb 3.985 vots. En segona posició queda Esquerra, amb 3.534 vots. Tot seguit el PSC, amb 2.780 vots. La CUP n'ha assolit 1.669 i En Comú Podem 822. Mentre que Vox, amb 718 vots, se situa per sobre del PDeCAT, amb 675, de Ciutadans, amb 496 vots, i del Partit Popular, que n'ha obtingut 338. Anem ara per les valoracions des de Junts. Esther Vallès destaca que, a banda d'un gran resultat a Catalunya i a l'Alt Penedès, a Vilafranca han estat també la força més votada.
Evidentment, sempre és millor. El que sí que valorarem és a nivell comarcal, a l'Alt Penedès, que hem quedat som la primera força. A Vilafranca també som la primera força. A nivell de vegueria tenim que el Garraf som la tercera força, l'Anoia la segona i el Baix Penedès també la tercera. Però a nivell de comarcal d'aquí a l'Alt Penedès som la primera.
La republicana Lluïsa Llop, que anava de número 16 i serà l'única diputada de l'Alt Penedès amb aquests resultats, parla a nivell comarcal d'un empat tècnic amb Junts al capdavant.
Doncs estem contents. A nivell de la comarca hi ha un empat, com aquell qui diu, tècnic a la primera força. Estem satisfets, estem contents de que hem incrementat percentualment en la comarca i que, per tant, l'aposta territorial d'Esquerra Republicana a l'Alt Penedès, un projecte clar, un projecte il·lusionador, una definició del lloc, entenem, que ha de ser la nostra comarca i que ens ha de portar prosperitat, igualtat d'oportunitats per tot, doncs ha sigut ben acollida per la gent.
També força satisfet pels resultats està el primer secretari del PSC a Vilafranca, Francisco Romero. Conscient que els resultats fan difícil formar govern pels socialistes, sí que destaca que des de l'època de Pasqual Maragall els socialistes no guanyaven uns comicis al Parlament.
Que, o sigui, que el PSC sigui la primera força d'esquerres a Catalunya, doncs això des de l'època del Pasqual Maragall que no passava. Per tant, és veritat que venim d'un cicle de creixement, no? Amb el canvi a Madrid, amb el Pedro Sánchez, després les municipals també vam créixer i doncs, amb aquestes autonòmiques, en el cas de Vilafranca, hi ha més de 7 punts en percentatge de diferència. Som la força que més creix.
Per part de la CUP, Xus Magallón assenyala que la tendència marca un increment de l'independentisme d'esquerres.
La resposta del poble ha estat molt clara. El moviment independentista ha guanyat de forma clara i concisa. Que l'eix d'esquerres dretes, els moviments d'esquerres i les polítiques d'esquerres s'han imposat d'una forma també igualment clara i que, per desgràcia, el moviment feixista encapçalat per Vox ha entrat al Parlament i això és una senyal d'alerta molt important pels moviments polítics.
El candidat d'En Comú Podem, Ramon Arnabat, fa una lectura d'esquerres d'aquests resultats insistint en el pacte entre Esquerra, PSC i Comuns.
El que ens diuen els resultats és que la proposta que nosaltres hem fet i hem donat a conèixer des del primer dia de campanya fins l'últim és un govern d'esquerres, format pel Partit Socialista, per Esquerra Republicana i per nosaltres. I aquest govern, malgrat que hi ha hagut dos partits que no acaben d'estar convençuts del tot, veurem si els resultats els acaben de convèncer, aquest govern, que per nosaltres seria necessari pel país, sumaria 74 escons, per tant una majoria àmplia i còmoda com per poder governar durant els propers 4 anys.
El regidor del PDeCAT, Joan Manel Montfort, reconeix que els resultats no els han estat bons a Catalunya, però assenyala que a Vilafranca han doblat la mitjana del partit.
Evidentment també esperàvem més, però sí que a nivell, i comparat amb les dades doncs, que ha tret el partit a nivell de tot Catalunya, doncs, els resultats aquí a Vilafranca pràcticament han doblat la mitja que ha tingut a Catalunya. No? Per tant, una mica sí que el Penedès és dels territoris on el PDeCAT té més presència i per tant doncs, això s'ha demostrat amb aquests resultats doncs, que pràcticament han doblat doncs, el percentatge de vot que ha tingut a la resta de Catalunya. En aquest sentit, satisfets dins d'una mica aquesta tristor generalitzada en el sentit que no hem tret un gran resultat a nivell de país i, per tant, no podem estar satisfets.
Per part de Ciutadans, el regidor vilafranquí Eladio García reconeix la patacada del seu partit.
Evidentemente es un revés muy duro. Duro, evidentemente, de lo que en principio nosotros nos esperábamos. Este batacazo, no, yo no contaba con que perdiésemos tantos diputados. Bueno, no nos queda más remedio que recomponernos con los diputados que tenemos. Tenemos 6 diputados y, por lo tanto, grupo parlamentario, mantenemos el grupo parlamentario. El electorado ha decidido darnos las herramientas que nos ha dado, nos han puesto en las circunstancias estas.
I el president local del PP a Vilafranca, Miquel Terrada, també lamenta els seus resultats.
Que no només és fruit de la por que la gent tenia doncs, a contreure el virus o exposar-se a una situació de risc, sinó que reflexa un gravíssim descontent, una forta desafecció cap a la classe política de la qual n'hem de prendre nota. L'abstenció doncs, ha estat entorn del 50%, de fet la participació ha superat el 50% per molt poc i jo crec que per tant aquí n'hem de prendre bona nota.
I de l'agenda d'aquesta setmana, la setmana després del 14F, destaquem un parell de cites des de Ràdio Vilafranca. Avui es presenta una nova càmera del temps de TV3, que hi haurà a la capital de l'Alt Penedès, des de la qual a partir d'avui mateix ja hi haurà connexions en directe als espais del temps tant de TV3 com del 324. I aquest dimarts, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà ple municipal corresponent a aquest mes de febrer, telemàtic i que també podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca. Així arribem a 9:45, primera cita amb el flash informatiu, amb les notícies en clau Alt i Baix Penedès i seguirem amb els esports.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem aquest nou repàs, aquest primer repàs, de fet, del matí en aquest nou flash informatiu, repassa tota l'actualitat de l'Alt Penedès i Garraf, molt marcada també per aquests comicis del 14F que es van celebrar ahir. I de fet comencem amb aquesta mateixa temàtica i us comentem que per només 18 vots Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions a l'Alt Penedès per davant d'Esquerra Republicana. Catalunya va viure ahir unes eleccions atípiques, emmarcades en una pandèmia mundial, i al conjunt de l'Alt Penedès i Garraf també s'ha produït un empat entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Amb el 100% de l'escrutini fet, Junts per Catalunya ha estat la força més votada a tota la comarca amb 11.430 vots, mentre que Esquerra, Junts per darrere, en té 11.412. El PSC s'ha posicionat com la tercera força a la comarca, seguit de la CUP, En Comú Podem, Vox, PDeCAT, Ciutadans i PP. La participació ha caigut més de 20 punts en comparació a les eleccions de 2017. Així, a l'Alt Penedès avui, de fet ahir diumenge, va votar un 57,62% dels fa 4 anys va votar el 84%. I també parlem de resultats electorals, en aquest cas del Baix Penedès, on el PSC s'ha imposat per primer cop des de l'any 2003. El PSC ha estat el partit més votat al Baix Penedès a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 14 de febrer. Els socialistes han guanyat amb el 25% dels vots, superant Esquerra, Junts i també, d'altra banda, Vox, que està com a quarta força política, seguit de Ciutadans, En Comú Podem, CUP, PP i PDeCAT. Des del 2003, el PSC no aconseguia la victòria al Baix Penedès en unes eleccions catalanes. L'efecte Salvador Illa ha permès als socialistes aglutinar bona part del vot que el 2017 es van dur Ciutadans, que en aquella ocasió va guanyar a la comarca amb el 32% dels vots. La caiguda dels taronges ha estat igual de forta que la resta del país. Els socialistes han guanyat a la majoria de municipis de la comarca, al igual que Esquerra Republicana ha quedat en segona posició a tots els municipis, tret dels 4 on ha guanyat. L'erupció de Vox, que ha rebut més de 3.600 vots, ha anat en detriment de Ciutadans, que ha caigut 26 punts, i del PP, que pràcticament ha desaparegut. En Comú Podem i la CUP han tret resultats discrets, mentre que el PDeCAT s'ha quedat amb poc més de 800 vots. La participació en aquest cas al Baix Penedès ha caigut més de 30 punts respecte al 2017, quedant en el 45%. I retornem en aquest cas a l'Alt Penedès, però per deixar de banda ja el tema de les eleccions que es van celebrar ahir. I en aquest cas parlem que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos destina una partida de 20.000 euros per donar suport a microempreses i autònoms. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat en Junta de Govern la concessió directa de subvencions a autònoms, microempreses i petites empreses titulars d'establiments de comerç minorista no essencial, restauració, equipaments esportius i activitats extraescolars per cessament o reducció d'activitat que han estat afectades per la implantació de mesures de contenció destinades a frenar la propagació de la Covid-19. La quantia de la subvenció serà de 500 euros, de pagament únic per als beneficiaris, als que els hagi concedit la subvenció. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti la partida pressupostària prevista de subvencions pel foment de l'ocupació, corresponent al pressupost de 2021, per un import de 20.000 euros. Els beneficiaris han de desenvolupar la seva activitat econòmica al municipi. Aquest és un dels requisits que marquen aquest projecte. El termini de presentació de les sol·licituds ha començat aquest dissabte i finalitzarà el 30 d'abril.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Els esports.
Obrim ara la plana esportiva després de repassar aquests resultats electorals del 14F. Ara toca marcadors, cròniques, propers partits i entrevista. Bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs com bé dius, repassem ara el que donarà de si, ha donat de si el cap de setmana en matèria esportiva, però abans tot el protagonisme és per l'entrevista de la jornada que avui ens du la companya Lourdes Meroño des de Domens Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui, com bé deies, tenim a un golfista professional d'aquí del Vendrell, ni més ni menys, i és l'Ivan Alcalà, i ara sí, anem a donar-li la benvinguda. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Tu i jo hem parlat una bona estona abans de fer l'entrevista, però vaig a posar una mica en antecedents a tots els nostres oients, i és que només tens 23 anys, i ho poso com a data rellevant perquè vegin la maduresa que tens quan expliquis part de la teva història i on vols arribar, d'acord? No és que sigui important, però a mi sí que em resulta curiós, si més no, perquè moltes persones que som una mica més grans que tu, només una mica, a vegades no arribem a aquesta maduresa. D'acord? No t'importa, no?
No, per res, no.
Bé, Ivan, tu ets ara mateix golfista professional, que es diu així ràpid, però has hagut de lluitar molt per arribar a aconseguir aquesta fita. Com has sigut? Vas començar molt jovenet, oi?
Sí, jo sempre de petita havia tingut clar que volia ser esportista, volia estar a l'elit, i em donava igual més o menys el què. Vaig començar amb el futbol, però al final amb 12 anys vaig guanyar el meu primer campionat de golf i vaig decidir tirar cap allà. Després, bueno, vaig estar estudiant i quan vaig acabar el grau superior d'esports vaig decidir no anar a la universitat per intentar ser professional i poder viure d'això. Com necessitava pagar als meus entrenadors i poder competir, vaig haver de començar a treballar. Uh-huh. Vaig començar a treballar en el Decathlon, vaig estar un anyet. Però bueno, no tenia bona compatibilitat amb les competicions, no, amb els meus entrenaments, i encara que era fix a l'empresa, vaig decidir deixar de treballar allà per, bueno, per seguir el camí que havia de seguir. Vaig estar 2 anys o any i mig, 2019-2020, competint per tota Espanya. Vaig estar vivint també a Salamanca una etapa per realment trobar-me a mi mateix i saber si aquesta vida era la que m'agradava. I bueno, hi han hagut moments de tot, però bueno, va ser molt bonic acabar justament a finals de desembre aconseguint aquest objectiu.
Es diu ràpid, es resumint molt ràpidament tot això, però ara entrarem en el tema de professional. Com se t'acudeix dir, no, jo vull jugar al golf? És una cosa que tu coneixies o que algú t'havia portat algun dia a un camp de golf? O com va ser?
El meu pare jugava a golf. Sempre li ha agradat molt. Uh-huh. I bueno, jo anava de petit amb ell, a mi no m'agradava gens el golf, jo preferia estar amb els meus amics, amb el futbol, no em va pressionar mai, i això va fer que quan vaig anar creixent em va enganxar i quan em vaig donar compte que era bo a més, doncs va ser com endavant. Realment no he sabut a quin esport jugava fins que no he volgut ser professional. Uh-huh. M'he donat compte de totes les coses que té aquest esport amagades, però que a vegades, o sigui, no les pots veure amb els ulls, les has de sentir viure en primera persona, com tots els esports, m'imagino, però bueno, en aquest cas el meu és el golf i gràcies a voler ser professional he descobert què era això del golf.
Déu-n'hi-do, clar, tu parles de si una cosa és el que veiem, no, a la tele, una altra cosa és el que sents. És un joc bastant individual, un esport bastant individual. Quan tu et veus allà amb un sol davant d'un repte, no?, d'arribar al green, quines sensacions tens?
Bueno, al final, jo crec que és algo positiu, però bueno, al final estàs sol. O sigui, estàs només tu amb el que sàpigues fer. Jo quan parlo amb els amics, moltes vegades, perquè ho entenguin, no, els dic que és com tirar tota l'estona un penal. I, I bueno, la veritat que és molt bonic, però a la vegada també estàs sota pressió, perquè bueno, depèn de tu, si ho fas malament, doncs, bueno, ho has fet tu malament, i si ho fas bé, ho fas bé tu, no? Però cada cop és com superar les teves pors, superar les teves pors, i bueno, per mi el golf ha tingut un creixement personal increïble.
Precisament per això he recalcat el tema de l'edat, encara que no és rellevant ni molt menys, però la maduresa que expresses, el tema de creixement, les dificultats que s'han anat tenint durant aquests anys per arribar a aquesta fita, aconseguir aquest objectiu, això són aprenentatges que t'emportaràs, i quan tinguis la meva edat, que són uns quants més, seràs un crac, és a dir, ho tens clar i saps com lluitar, i això moltes vegades a la meva edat, per exemple, és com que no sabem o busquem l'eterna felicitat, no? I ens anem a cursos de coach, i que tu tinguis tan clar és com, uau, quin luxe, no?
Bueno, sí, o sigui, al final has de trobar el que t'agrada, i una vegada trobes el que t'agrada és que potser sona tòpic, no? Però no t'ha de parar res, has de seguir, sigui la situació que sigui, i donant les passes que hagis de donar. Òbviament hi ha moments que són bastant durs i encara no he viscut res pràcticament, però bueno, jo crec que el que hem parlat, tots aquests moments et fan més fort, et fan créixer i et fan preparar-te per les properes competicions, però sobretot pel que deies, o sigui, per la vida en si mateix. Al final no ens preparen per la vida i jo la veritat que ho he trobat a faltar, que ens preparéssim més per la vida de petit. I bueno, jo amb el golf he trobat la meva forma d'aprendre a viure.
Doncs sí, tota la raó. No te la trec, Ivan, ni molt menys. Clar, ser professional exigeix una sèrie de coses, i és molt, entrenaments molt llargs. Ara mateix tu estàs entrenant per la propera competició, que serà el 22 i 23 de febrer a Múrcia, i que tens un objectiu molt clar, que és quedar entre els 30 primers. Quantes hores entrenes? Com és un dia normal teu?
Doncs mira, normalment m'aixeco a les 7 i mitja o 7, a l'estiu apurem més, m'aixeco més aviat, però i bueno, entrenem des de les 9 fins a les 3, les 4, i bueno, els dies que hi ha preparació física, doncs entrenem una mica més i tot. Al final, bueno, si hi ha tantes coses per aprendre d'aquest esport que mai s'acaben, i a mi si em donessin les cames, i el cap sobretot, estaria tot el dia. Però bueno, sí, al final hem d'entrenar molt, perquè també sabem que els objectius són molt alts i hi ha molta gent molt preparada. Jo he aconseguit ser professional, però per mi no he arribat a res. Això ara comença. I a mi m'agrada, amb els amics sempre aquests dies, els dic que jo sóc el pitjor professional del món, ja que fa un mes que sóc professional i sóc el pitjor. I estaré lluitant amb gent molt bona, amb poques places. Clar. Llavors, vull aprendre i vull demostrar que puc guanyar moltes posicions i sí, al final el resultat serà el que dirà si estic a dalt o no, però vull allunyar-me. He patit molt per sempre identificar-me molt amb el resultat, i penso que el que depèn de mi 100% és la meva actitud, el meu entrenament, el que faig dia a dia, i si jo dono 100% al meu 100% cada dia, he d'estar content i ja està. Al final el que busco amb tot aquest camí és arribar a la meva millor versió. Sí que és veritat que el tòpic aquest de nada és impossible, jo penso que tots tenim un límit, però que normalment la gran majoria de persones pensem que el límit està, que estem en el nostre límit, quan realment està molt més enllà. Llavors és el que busco.
El teu objectiu és l'European Tour, no? Que és la primera divisió d'Europa. I ara estàs treballant per arribar a col·locar-te, no?, dins d'aquests els millors 2.000 deportistes, esportistes, entre els 40 millors. Ara, sí. Com serà això? Com serà aquest tram, aquest temps?
Bueno, ara començo la primera part de l'any competint amb el circuit professional amb els circuits professionals d'aquí de Catalunya, d'Espanya, i el que vull és agafar força mental i experiència. Vull aprendre de tots els professionals amb els que jugaré, que segurament tindran més experiència que jo. Vull empapar-me, vull aprendre moltíssim i agafar aquesta força mental per que a finals d'any o quan em toqui tingui més opcions d'estar més preparat per arribar a aquest objectiu. Jo, sincerament, l'altre dia em preguntaven com m'imaginava el món com a professional i me l'imagino com un infern. Així m'ho imagino. M'imagino que tindré absolutament 10.000 obstacles que superar i que jo hauré d'estar preparat per superar-los. I crec que la millor forma de superar-los serà fer-me amic del fracàs i ser feliç. Ser feliç perquè si sóc feliç passi el que passi, això em donarà la constància per cada dia estar treballant i poder arribar més tard o d'hora a aquest objectiu.
Uf, el tema de l'infern m'has deixat en cau tècnic, a mi.
Bueno, jo intento preparar el meu cap, de que no serà difícil. Òbviament, quan juguem a un esport, juguem per gaudir. Però sí que és veritat que la pressió de l'alt rendiment també... Sí, vull, el meu objectiu també és intentar gaudir amb aquesta pressió, d'aquesta pressió. Però bueno, al final, tot això i el concepte aquest que he dit de l'infern és per mentalment jo preparar-me de que serà algo difícil i que hauré de lluitar molt, però... La millor manera de lluitar serà sent feliç cada dia.
Doncs sí. Què fa falta per arribar a ser el millor? O a estar entre els millors en el golf?
Mira, l'altre dia, bueno, fa temps, m'agrada molt, en el meu temps lliure, m'agrada molt escoltar documentals o entrevistes d'altres esportistes, i l'exentrenador del Rafa Nadal, el Toni Nadal, deia que el talent... és la capacitat d'aprendre alguna cosa. Llavors jo estic aprenent a jugar a golf a nivell tècnic, estic aprenent a millorar el meu físic per prevenir lesions, per estar preparat per entrenar tant, però sobretot jo crec que la diferència entre els bons i els molt bons és el cap, i al final a la vida també. O sigui, penso que el cap és el que he de treballar més, que és el que determina quina posició estaràs, i penso que és algo que es pot aprendre. Llavors, doncs, bueno, intento sortir molt de lo que ara està molt de moda dir, no? La zona de confort. Uh-huh. Intento cada vegada que em diuen que... Bueno, diverses opcions de com pensar, de com veure les coses, intento escoltar a la gent per bueno, ja et dic, o sigui, fer-me fort de aprendre de tot i fer-me fort i jo crec que sí, jo crec que el que fa falta és determinació, realment voler-ho, i però sobretot el cap.
Doncs se'ns esgota el temps, estaríem moltíssim de temps, la veritat, amb tu, i no serà no serà l'última vegada que ens escoltarem, perquè ens agrada seguir molt de prop a aquestes competicions a les que t'enfrontes, però em quedo amb això, amb aprendre a viure amb el fracàs, que és el que ens dona aquest aprenentatge per arribar a aconseguir les metes i les fites que ens posem a la vida. Ivan, desitjar-te molts ànims de cara al pròxim 22 i 23 de febrer, i moltíssimes gràcies per tot el que ens ensenyaran durant aquests minutets.
Moltes gràcies a vosaltres, i també voldria dir que, o sigui, us vull donar les gràcies tant a tu com al vostre equip, perquè Crec que la feina que feu és de valents, no? És de valents apostar per esports que potser no són tan mediàtics i penso que bueno, no sé, al final estic molt agraït perquè de veure sobretot també i molt content de veure que hi ha gent que aposta per aquests esports, així que moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquestes paraules. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Un plaer poder conversar durant aquests minuts amb el golfista Ivan Alcalà i ara sí obrim els marcadors de la jornada que arrenquem amb la 19a jornada de l'Hockey Lliga, una jornada poc favorable, la veritat, pels interessos penedesencs. Comencem amb el Vendrell, que dissabte va caure golejat al Palau Blaugrana. Lourdes, explica'ns.
Doncs sí, va caure golejat concretament amb un 10-2 davant el conjunt blaugrana en un encontre que no ha tingut gens d'història. Els homes dirigits per Xavi Ferrer pateixen així la primera ensopegada després del relleu a la banqueta i hauran d'esperar a la finalització de la jornada per saber si suposa el retorn a la zona de descens directe. Els 50 minuts viscuts sobre la pista del Palau Blaugrana han estat protagonitzats per la qualitat dels homes d'Edu Crastro. El segon temps encara ha tingut menys protagonista el Vendrell, així que, com que no han vist porteria i han encaixat 5 gols més, en aquesta segona doncs queda la pròxima cita, serà contra el Mataró al pavelló del Club d'Esports dissabte vinent a les 8 de la tarda.
I Lourdes, derrota també del Calafell a Belllloc, oi?
Doncs sí, un altre, en aquesta ocasió, una maneta que els hi han col·locat i ha sigut un mal cap de setmana per al Club Pati Calafell després de consumar a la pista del Lleida Pista la segona derrota de la temporada. Aquesta és especialment dolorosa després de produir-se per un contundent 5-0, com us deia, en un maig per oblidar, que posiciona de nou l'equip en les places de descens directe a l'Hockey Lliga Plata una setmana després de sortir-se'n. Amb aquest resultat, el Calafell cau a la 14a posició, amb 16 punts, quedant-se a 2 de la zona de promoció de descens i a 3 de la permanència directa. Aquest dimecres, a les 9 de la nit, toca jugar un dels 3 partits pendents, rebre el Palafrugell, el Joan Ortoll.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara sí acabarem el repàs del que ha donat a si aquesta 19a jornada a l'Hockey Lliga amb l'empat a 3 del Noia al Pujoló. Partit agradós, el que va viure ahir un Noia Freixenet que va dominar durant tot el partit i que va acabar deixant escapar els 3 punts a les acaballes del maig. I és que els de Ferran López es van avançar ja al minut 11 amb un gol de penal de Xavi Costa, el pitxitxi de l'equip, un marcador que igualaria però el Taradell abans d'encarar el camí cap als vestidors. A la represa, els de la capital del Cava es van tornar a imposar la pista i van tenir un bon nombre d'ocasions. Amb tot, no va ser fins al minut 33 que Jordi Ferrer posaria l'1-2 al marcador. 2 minuts més tard, Pol Manrubia feia l'1-3 de falta directa i el partit semblava posar-se de cara pels interessos roig i negres. Però a les acaballes del xoc, el Taradell va aprofitar les seves cartes i primer Xavi Rodríguez i després Crespo van posar les taules al lluminós. 3-3 final per un conjunt que aquest mateix diumenge tornarà a l'Ateneu després de més de 5 mesos d'obres i ho farà rebent el Barça. I repassats ja els resultats d'aquesta 19a jornada de l'Hockey Lliga, obrim ara plana futbolística, tot anant fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Victòria clara, contundent, de les més àmplies de tota la història vilafranquina. 7-0 la Muntanyesa, és evident que en aquestes competicions d'àmbit estatal és estrany que es produeixin tants gols. Una victòria que representa la marxa de José Alcaraz a la banqueta de la Muntanyesa. Arribarà un històric, Ramon Maria Calderé, a qui acompanya un penedesenc, Lluís Milà. Aquests són els marcadors de la jornada. Vilafranca 100, Muntanyesa 0, Sant Cristòbal 0, Terrassa 0, Sant Feliuengo Vall 0, Europa 1, Manresa 0, Igualada 1, Castelldefels 2, va descansar la Pobla de Mafumet. La classificació, 3 primers llocs, Europa amb 28 punts, Terrassa 27 i Vilafranca 26. El Sant Cristòbal 24, 23 pel Manresa. Castelldefels i Sant Feliueng amb 18, Pobla de Mafumet amb 17, Igualada amb 11, Baix en 10 i Muntanyès amb 6. Partit important, el proper diumenge a les 12 del migdia al Congost, al camp del Manresa. L'important és quedar entre els 3 primers. Si el Vilafranca guanya el Manresa, realment ho tindrà molt bé per poder situar-se entre els tres primers. Els tres primers de cada grup català jugaran una segona fase. Però potser la preocupació no és tant el que fa el Vilafranca, sinó el que fa a Lleida. El conjunt de la terra ferma, recordem, el Vilafranca és filial, va perdre davant l'Espanyol B per 0-3 i cada cop se li complica més quedar entre els tres primers de la segona B. Els tres primers, aquí sí, tindran ja assegurada l'ascens a la segona divisió, però una nova categoria, i fins i tot podrien pujar a la segona A. Si el Lleida no assoleix l'ascens, el Vilafranca es veuria obligat a continuar un any més a la tercera catalana. Per tant, celebrem les victòries de la Vilafranca, però si més no, hem de celebrar també les victòries de Lleida. Vesperon, vinculació, Penedès, terra ferma.
Tito Boada, moltes gràcies i bona setmana. Cuida't.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Mig minut i arribarem a les 10, butlletí, notícies i després d'una breu pausa seguint entomem aquesta segona hora del Penedès en xarxa amb l'espai d'actualitat on avui repassem l'actualitat en clau sadurninenca encapçalada per aquestes eleccions al Parlament amb l'alcalde de la capital del Cava, Josep Maria Ribas.